Aquest també és una novetat d'enguany, però també la plaça de Toros, el Coliseu Balear, que és molt important, o estudis d'arquitectura, com és el cas de Monarc o l'App.
Arribem així a les 11 i 4 minuts. Comença ara No Venim amb Manual, l'espai d'IV3 Ràdio dedicat a infants, a joves i família. Amb Regina Cortés, la informació torna a les 12 en punt.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Hola a tots, jo sóc Ana Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança i també amb l'espai adolescent. Avui, als nostres primers capítols, parlarem sobre com abordar els canvis de comportament i d'humor en la transició de l'infància a l'adolescència. No faltarà la secció de l'especialista, on avui abordarem com s'han de replantejar els professors quines sus que estan fent en la tecnologia a les aules. I a l'Espai Juvenil avui tocarà tertúlia, una tertúlia complexa, on reflexionarem sobre què pensen els joves dels topis que s'atribueixen a la generació Z, en quins s'identifiquen i quins creuen que no s'ajusten a la realitat. Una tertúlia ben intensa. I, com sempre, també descobrirem diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Preparats? Idò, arranca la primera hora de No Venim amb Manual. Entre els 10 i els 14 anys aproximadament, nins i nines van entrant a la pubertat. I a més d'experimentar canvis físics, també ho diuen canvis a nivell emocional i social. Molts pares i mares, tot i que ells també varen viure aquesta etapa, se veuen sorpresos ara per actituds dels seus fills que els resulten noves, no saben ben bé com actuar. Per això avui ens demanam com abordar els canvis de comportament i d'humor en la transició de la infància a l'adolescència. I, com sempre, abordarem el tema amb un dels nostres especialistes. Avui tenim amb nosaltres en Joan Soler, que és psicòleg i ve preparat per parlar d'aquest tema i també per donar consells pràctics en el dia a dia per les famílies. Bon dia, Joan, com estàs?
Bon dia. Vaja tema, eh?
És un tema complicat,
eh? Mare meva!
Hem de dir que avui en dia tenim més informació que mai, en tenim tanta, que de vegades costa destriar una miqueta sí. Quina és la correcta. Mm-hmm. Per tant, començarem, Joan, parlant de forma breu sobre quins són els canvis principals que experimenta un nin o una nina en centrar a la pubertat, a més dels canvis físics, que són els més visibles i tots ja coneixem.
Anem a veure. No vull estendre molt en la part més física, però el que sí que és cert i hem de tenir molt present és que en tornen els 11 anys se produeix una explosió hormonal que és responsable de l'inici de la pubertat i té tots els canvis, tant a nivell físic com emocional i social i del caràcter de la persona que s'aniran observant, val? Lo qual hem de tenir en compte una qüestió molt important que se produeix a nivell cerebral, que és un procés que se diu poda cerebral, on se destrueixen moltes xarxes i estructures infantils, d'aquí l'explicació de que canvien els gustos i les preferències, de més infantil a més adolescent, per començar a construir-se una prèvia de les xarxes que a l'edat adulta se consolidaran. Ja en conceptes més de personalitat i estils d'afrontament i de pensament.
D'acord. Anem a centrar-nos, idò, com hem dit avui, més en els canvis emocionals que en els físics, tot i que hem de dir també que aquesta transformació física que comentaven, clar, també en els infants genera el fet d'haver d'acceptar una nova imatge corporal, que alguns esperen amb ganes, no? Estan ansiosos per aquest canvi, i altres no tant.
No tant.
I també els pares de vegades els costa acceptar, no? Passar de tenir un infant i l'any següent tenir un jove amb veu fosca, no? És un canvi important. De quina manera podem abordar aquesta situació en naturalitat?
Hi ha una recomanació que jo sempre utilitzo a consulta, que és que no ens hem d'oblidar del nostre passat. Tots, inexorablement, passam per aquesta etapa de l'adolescència, i el fet de recordar-la i tenir present aquell repte que va ser passar per aquesta etapa ens ajudarà, per una part, a normalitzar determinades situacions que poden ocórrer, empatitzar més en l'estat del teu fill, i d'alguna manera compartir les nostres experiències i les estratègies que vàrem utilitzar per afrontar tots aquests canvis, com coses molt bàsiques, com l'olor corporal, el maneig d'espel que surt per molt de puestos i a vegades no agrada, pues poder oferir la nostra experiència com una eina de contacte, d'empatia i un model que a priori pues hauria de ser favorable.
I com se pot abordar quan alguns al·lots, estan parlant d'aquesta edat entre els 10 i els 14 anys, comencen a demanar més privacitat, a voler també triar la roba que se posen, no? Perquè els hi comença a preocupar més la seva imatge. Aquí com ho han de fer els pares per acompanyar i guiar, perquè no deixen de ser nins, encara són edats bastant jovenets, però respectant en el mateix temps aquesta necessitat de privacitat, de poder començar a decidir...
Aquí tenim una altra recomanació, que és que no poden lluitar frontalment contra una situació que ocorrerà de totes maneres. És a dir, hem d'aprendre molt bé a quines guerres no volem ficar, perquè la privadesa, la individualització, que és un concepte molt important a l'adolescència, i el desenvolupament de les noves preferències, que no tenen per què ser similars a les dels pares, sovint són oposades.
És important tenir-ho en compte.
Hem de veure a través de l'escolta activa, que això és molt important. Jo sempre faig molta incidència en el diàleg, que també ara ho dic, però l'escolta activa, és a dir, absorbir informació d'aquesta persona que tenim davant que en part és desconeguda, la qual escoltar és molt important. I el diàleg per veure com pactar determinats marges de tolerància en aquests canvis que n'hi ha que no se poden passar, perquè, per exemple, un adolescent pot decidir que ja no vol participar més de les activitats familiars. I, bueno, hi ha activitats familiars que no se poden deixar de participar.
Clar.
Com, per exemple, un aniversari o una festivitat que sigui important per aquella família, no? Però altres activitats familiars, com anar a fer un passeig o un gelat, pues, li agradaria, poden anar amb tots els seus fills, però n'hi ha un que prefereix anar a jugar a futbolins amb els amics. Però, bueno, aquí és a on hi ha el marge d'intentar tolerar determinades absències per després conservar determinades presències, val? I tot això s'ha de viure com una cosa progressiva, per tal de que a través de la negociació l'adaptació als canvis sigui més dolça.
Anem a seguir parlant d'aquests canvis. Clar, ja ho comentes tu, els nins i nines perden un poc aquesta identitat infantil que tenien i han de reconstruir, podríem dir, el seu rol en el món. Clar, si fa, potser uns mesos abans, molt poc temps, tenien idealitzats en els pares, de grans volien ser com ells, ara comencen a qüestionar-se coses dels seus pares, a rebatre'ls, a voler mostrar també les seves opinions... Aquí te demanam un poc, davant d'aquests petits confrontaments, com ha de ser l'actuació dels pares i mares, i si passa sovint que el canvi arriba de forma inesperada i potser no ens n'hem adonat i els seguim tractant com a nins més petits, no?
Sí. Aquesta situació me la trobo molt, també consulta pares que traten com a infants lots de 12, 13, 14, dius... No pot ser, és un conflicte continu, no? M'agradaria fer una puntualització en el concepte d'inesperat, és a dir, en realitat no considero que sigui així. No és inesperat, des del dia que va néixer l'infant, saps que en els 11 li passarà
que
això.
Que serà adolescent algun dia, sí.
Lo qual, primer, una alarma vermella de se traquen els 11. Anem a formar-nos, anem a recordar la nostra història, anem a... a veure, a preparar-nos per aquest canvi, no? Però el que sí que estic d'acord és que la percepció del canvi, que això ens passa amb altres característiques personals d'un infant, com l'alçada o el creixement dels cabells o coses així que van molt a poc, sí que la percepció...
Tens ungles més llargues.
És vera, sí. O dius, macho, ja quasi me passes, no? I però te'n dones compte d'un dia per l'altre. I això sí que et sobtat. La percepció de canvi et sobtada, però no és inesperada. I aquí faig incidència... recomanacions que després faré de preparar-nos per aquests 11 anys.
I com hauríem, idò, anem a demanar-te ja, vinga, preguntes directes, pràctiques, com podríem anar canviant aquesta relació, diríem, a mesura que creixen, per anar adaptant-nos un poquet en aquest creixement i no sigui tan sobtat?
Anem a veure. La paraula clau és progressiu. Val? Així com l'adolescent sí que va fent canvis un poc més de ruptura i construcció, nosaltres com a adults la nostra feina és fer que la pendent d'aquest canvi sigui més suau, val? Perquè si no tenim la sensació de que de feina quiguda lliure. Val? Si a la infància ja treballàrem, perquè... com heu escoltat tots els primers capítols, tenim ja molta feina acumulada.
Tenim un manual ben llarg.
Exacte. Si és infància ja treballàrem amb aspectes com l'autonomia personal, la capacitat de poder dialogar i negociar, doncs ara hem de treure pit amb aquesta feina que hem fet, confiar amb allò que li ha quedat a l'infant d'aquest aprenentatge i redoblar esforços amb aquestes capacitats per tal de que aquesta tendència de canvi sigui més dolça.
D'acord. Clar, com he dit en el principi, però els canvis hormonals provoquen canvis de comportament, d'humor... També s'es perd, no?, tot el que deixen enrere d'aquella etapa anterior. I aquí ens ve de vegades una incoherència, no?, que és bastant freqüent, no?, que moments... demanden créixer molt aviat i altres moments se comporten com infants molt petits. Clar, aquí és un pot difícil ser progressiu i gradual, no?, perquè tenim pujades i davallades. Com ho fem en aquests moments i que hem d'evitar també?
Bueno, aquesta característica que has descrit d'una certa incoherència no és més que una expressió de l'adolescència. Són així perquè al cap i la fi encara són en bona part infants, el que passa que s'estan allunyant d'aquesta part i aquests aspectes infantils han de... a poc anar desapareixent perquè va construint-se aquesta nova identitat. En la qual, amb el que més me centraré és que, a pesar de que ells mos fan reclams d'adult, per dir-ho ràpid, no han de ridiculitzar-nos ni fer retrets perquè, a pesar de que te demanin qüestions d'adult, després se comportin com infants. Val? Perquè això farà que aquest diàleg i aquesta capacitat de negociació se confronti i si ja han perdut molta vàlua com a model, imagina't a on quedarem, val? En la qual han de cercar un equilibri en aquestes incongruències, intentant tractar-les d'una manera constructiva, seria la paraula més encertada.
També avui en dia vivim un moment una mica complicat perquè hi ha moltes opcions de criança diferents, hi ha menys consens, diríem, a la població, els pares eduquen sense referents perquè no volen educar com van ser educats i, clar, tot això fa que moltes vegades se caigui o en la sobreprotecció o també en el punt contrari, no?, que és de vegades fer-los grans abans de temps. Clar, com poden tractar de ser objectius i coherents per saber si, com deien, els estan fent ser grans abans d'hora o tot el contrari, no els estan deixant créixer?
Mira, tant una estratègia de criança com l'altra, la sobreprotectora, que és laissez-faire, que se sol emplear aquesta paraula, provoca greus alteracions, tant en l'autoestima de la persona com en l'autonomia personal. Com a pares, ens hem de preocupar de que els nostres fills siguin, jo m'agrada dir-ho això, a boca plena, siguin homes i dones de profit, estables emocionalment, independents, per quan siguin adults. I això només ho aconseguirem fent una criança aboneada el límit i l'acompanyament per aconseguir que la persona estigui a un equilibri.
D'acord, treballarem amb aquell equilibri i te demanam ja per acabar consells pràctics. Pel dia a dia, per les famílies que ens escolten i tenen fills d'aquesta edat.
Bueno, jo he preparat uns cops d'informació. El primer és paciència al cub, eh? Paciència, paciència i més paciència, val? Ho he dit en el principi, no oblidar la nostra adolescència és molt important per poder connectar amb l'adolescent. Si ja era important amb els infants, ara encara ho és més, el diàleg i la negociació, afegirem. Quan són petits, pues, hi ha un poc més de directivitat, ara hi ha d'haver un poc més de toma i daca, perquè si no, peligro. I després, sí, hem fet bona feina i ens hem esforçat com a pares i tenim la consciència d'haver fet una criança el més potent possible, confiar amb allò que ha quedat a la persona de la criança que ha rebut a la infància, perquè hi és aquell valor, aquella bondat, aquell respecte, tot això hi és, malament ara està emmarenyat a un còctel hormonal, allò està allà baix, perquè està en el bessó de la construcció de la personalitat d'aquest jove.
Molt bé, consells molt interessants, Joan, el posarem desmitjant, no? Perquè encara no, els primers capítols són més petitons,
sí.
Però el posarem en els capítols importants del nostre manual i ja ho saps, esperant que tornis un altre dissabte aquí en el programa a contar-nos més coses. Gràcies,
tornaré,
Joan.
Tornaré.
Molt bé. Com han comentat darrerament el programa, actualment s'està revisant quin ha de ser l'ús de la tecnologia a les aules, un ús que se va accelerar notablement durant la pandèmia. Per això avui volem reflexionar sobre com s'han de replantejar els professors quin és l'ús que estan fent en la tecnologia a les aules, en quines tasques no és necessària i en quines juga un paper important. Per parlar-ne, avui ens acompanya ja en els nostres estudis en Javier Ferriol, que és professor, pedagog, terapeuta i que ha estat també assessor en noves tecnologies en els centres educatius. Bon dia, Javier.
Hola, bon dia.
Toques una mica de tot, eh?
Sí, sí.
També
sí.
Pare, bueno, president d'AMIPA.
Exacte, un poquet de tot.
Una miqueta de tot.
Sí.
I d'anem a aprofundir un poquet en aquest tema. Tu quins creus, per la teva experiència, que són els aspectes més importants a revisar per part dels professors sobre l'ús que fem en la tecnologia a les aules?
Jo el que destacaria seria el propòsit. Quan utilitzem una eina, hem de pensar per què utilitzem aquesta eina, què és el que volem aconseguir, i pràcticament se tracta d'això, d'analitzar quines tasques realment necessitem fer amb la tecnologia que tenim, no? També he de dir que pràcticament en 2-3 anys la capacitació dels docents ha estat brutal, no? Han passat de 0 a 100 en poc temps, no?
Clar, se varen haver de formar molts professors, però també tu comentaves aquest tema de si val la pena o no emprar la tecnologia, i és vera que hi ha els que de vegades se queixen de, per exemple, fer una redacció digitalment o fer-la en paper, que realment tampoc això no suposa...
Xerràvem del propòsit que va vinculat a l'objectiu, no? Quin objectiu tenim? Perquè si jo el que vull fer és una redacció i me la fan en l'ordenador, que la faig a mà, no? Millor. Ara, si jo la vull de forma digital per després seguir una seqüència didàctica allà on millorarem aquest procés, pues endavant, no? Però realment és útil, no? Ens hem de plantejar si és útil, no? Jo, per exemple, m'he trobat centres que diuen, vinga, obriu el dispositiu, obrin el dispositiu, i realment el dispositiu és com si tinguessin un llibre físic. Bueno, ara llegiu el que vos posa el dispositiu i ho apuntau en el quadern. Pues per això no fa falta un dispositiu electrònic, millor un llibre, d'acord? Perquè ho llegiran en el llibre, la lectura en paper, saben que va millor. Ara, si el que pretenem és que hi hagi una sèrie de competències relacionades en el món digital, que hauran de cercar determinada informació, que l'hauran de contrastar, que hauran d'apuntar en el quadern, doncs a partir d'aquí sí que té sentit un
aprofitar la tecnologia,
sí, no? Aprofitar.
Les eines que
ara, dona. Un llibre digital, bueno, doncs hem de veure què mos ofereix, no?
Molt bé. I quins altres aspectes, a més de despropòsit, dirien, creus que s'haurien de replantejar els docents?
Clar, jo som un enamorat de l'avaluació, perquè crec que si canviem l'avaluació, canviem molt, no? I de precisament jo crec que la tecnologia ens pot ajudar en aquesta avaluació. I ens hem de plantejar quines eines ens ajuden a avaluar i obtenir informació. No només una informació final, que seria la nota de l'examen, sinó l'avaluació durant tot el procés, no? Una avaluació inicial, una avaluació al mig del procés per veure com si anem per bon camí, una avaluació dels productes que estem fent i de qualque manera intentar pensar quines tasques feim, volem que els alumnes facin a casa. Perquè de vegades els donem unes tasques que ells no són competents per fer-ho de forma autònoma dins casa seva, no? I necessiten, i és quan criden a la família, i de vegades la família pot respondre o no. I a partir d'aquí estem fent mitges tintes, que diuen, no?
Clar, és important saber que aquella feina que els donarem, que ells tenen la competència digital suficient per assolir-la, no? Bé, que els donareu els mestres.
Efectivament. No? Pensàvem que hi ha una competència digital ciutadana, una competència digital com a docent, i el que estem fent és que els alumnes agafin aquesta competència, no? I arribats a competència digital, etcètera, etcètera, tenim la intel·ligència artificial, d'acord? Moltíssimes de les tasques que oferim als alumnes, la intel·ligència artificial els fa pitjant un botó i no me n'adonarem ni compte.
No podran saber.
A partir d'aquí, jo crec que ens hem de replantejar quines activitats oferim als nostres alumnes perquè la intel·ligència artificial no sigui l'eina que ho fa, sinó que sigui una eina que ens pugui ajudar a elaborar i aquest procés d'aprenentatge ens pugui contribuir a aprendre, no? És difícil,
és complicat.
Perquè ens hem de replantejar moltes coses.
En qualsevol cas, què creus que s'hauria d'evitar si s'empra tecnologia a les aules?
Bueno, primer de tot, no tenir un objectiu clar. Si jo estic utilitzant una eina i no tinc un objectiu clar, segurament ho estic fent malament, no? Tenir, ser conscient de quina competència digital tenen els meus alumnes i està relacionada amb l'activitat que li propos, no? També és molt important saber les plataformes que estem utilitzant, si realment nosaltres els dominem, o ens dominen elles a nosaltres, o els nostres alumnes els dominen més que nosaltres. Ho dic perquè potser tindrem un objectiu i ells ho trobaran per una altra banda i no aconseguirem el que volem, no? Crec que és molt important no abusar de la tecnologia. Si tu abuses de la tecnologia, potser el que fas és fer que no sigui motivadora aquesta tasca. Si tu contínuament estàs utilitzant vídeos i vídeos i vídeos, arribarà un moment que diràs, ja no vull més vídeos. No?
Ja perd.
I mos perd aquesta part. No?
I el marge de sus que en fan els al·lots, quines possibilitats creus que pot oferir avui en dia la tecnologia a un docent?
Bueno, ja hem parlat de l'evolució, jo crec que és bàsica. Jo ara, per exemple, estic fent una formació a futurs docents i el que estem fent és en intel·ligència artificial jo l'aprofit per fer les sessions de tal manera que tinc una impressora aferrada en l'ordinador i els estic adaptant la feina a les seves necessitats perquè la intel·ligència artificial me facilita aquesta tasca i jo crec que aniran cap aquí, no? Que l'hem d'aprofitar i se pot convertir en un aliat, però clar, això m'ho permet partir dels seus interessos i de les seves necessitats. No és el mateix posar una activitat X que posar una activitat dissenyada en funció de les seves necessitats, dels seus interessos, perquè ho veuen com a més proper, no? I això és intel·ligència artificial, mos pot ajudar. També tot el que és crear productes com còmics, llibres digitals, vídeos, presentacions, tot això són formes d'expressió com es poden ajudar a avaluar els seus coneixements i, a més, té una part que jo m'encanta i és la facilitat de poder-ho compartir amb altra gent, sobretot amb les famílies, que això jo crec que és el gran desavantatge, o no sabem aprofitar, no? Jo en el centre dels meus fills els he dit molt de pins que fan una feinada però que no mos arriba res de lo que fan els alumnes, i és una pena. I ara, a poc, a través de xarxes socials, a través de les plataformes que hi tenen, pues mos comença a arribar i realment dius, ostres, meus fills...
Facilites la comunicació.
Aprenent,
no?
Una sèrie de coses que jo no sabria i, bueno... forma part de tot, no? De tot aquest procés.
Molt bé, és un tema complicat, però ens quedem amb aquestes idees que has donat, que és aquesta empresa de tecnologia amb un propòsit, enviar tasques o fer treballs amb els lots que, comprovant que tinguin aquesta suficient competència digital, també valorar la pròpia competència des docent i no abusar tampoc de la tecnologia. I important també, com comentaves, fer-nos de la IA o fer-vos de la IA un aliat.
Totalment.
Molt bé. Idò, Javier, n'hem de tornar a xerrar perquè és un tema complex, però en parlarem en pròxims capítols. Ja ho saps, t'esperam un altre dissabte a Nou Anima Manual.
Gràcies.
Lletres Ràdio és diversió.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Avui a Nou Anima Manual volem parlar en joves sobre com sabeu la seva generació, la generació Z, des de fora. Sovint tenim la mirada de pares, mares, mestres, que hi projecten idees, tòpics, judicis, alguns positius, altres més crítics. Avui volem escoltar què en pensen els joves de tot això i per això comentarem amb ells algunes afirmacions que sovint circulen per saber si s'hi senten identificats o si les veuen exagerades, injustes, equivocades. Per això tenim aquí ja a molts joves. Hola, com esteu?
Hola! Hola.
Tenim en Margarita, en Eduard, en Valentina, en Alejandra, en Lluís, en Marta, en Gavi, en Sergi i en Sara.
Hola!
Hola a tots. Bé, si vos sembla bé, jo aniré exposant algunes d'aquestes afirmacions i les aneu comentant. Han de ser constructius, eh? No vos ho preneu tampoc malament. És la visió en general, tant d'aspectes positius com negatius, que se té de la vostra generació. I anem a veure si vosaltres hi esteu d'acord. Hem de parlar d'un punt de vista general, no només del vostre particular, no vos sentiu ofesos. Vinga. Primer que se diu de la vostra generació és que sou una generació molt enganxada en el mòbil, a les pantalles, especialment a les xarxes, que les consulteu constantment i que la vostra autoestima depèn en gran part d'elles. Jo vos demano si esteu d'acord i si penseu que el món digital afecta més a la vostra generació que a les anteriors.
Hombre, yo creo que la parte de mirar el móvil, sí o sí. O sea, yo creo que nuestra generación mira más el móvil que todas las anteriores. Pero más que nada porque hemos vivido con el móvil. Es un poco complicado.
O nos escutan bien, prácticamente. Sí, sí,
sí. Bueno, también es que los adultos diuen, es que viuen enganxats en el móvil, ¿vale? Y a lo mejor estic escoltant un podcast.
Boom. Però això és sempre mòbil.
Que no només...
Que... No venim amb manual.
Ah, claro.
Sí, sí, jo estic escoltant la ràdio.
Que no només fou un ús de xarxes socials, claro. o jugar a jocs, voleu dir, no? D'acord. Alguna cosa més a afegir sobre aquest tema?
Sí que afecta bastant a l'autoestima, supos, però perquè t'arribes a comparar amb gent de tot el món, però això, bueno, mos pot passar a tots. I també crec que és important fer veure en aquesta tertúlia o deixar constància que som bastant grandets nosaltres ara. No és el mateix que la gent de...
No estan parlant, exacte. Vosaltres esteu entre 18 i 23 anys aproximadament. Sou joves, Encara formau part d'aquesta generació Z,
sí.
Però n'hi ha que en tenen 16, 15, que ja estan parlant.
Perquè si hi ha qualque papa o qualque mamà que està escoltant això diu, el meu adolescent de 15 fa no sé què. Som una altra cosa totalment diferent.
D'acord, de totes maneres, penseu que parleu
som
de...
Som els mejores.
parlau de tota la generació, és a dir, des del 2000 fins al 2012 aproximadament, la generació Z.
Mama, és a dir,
que heu de tenir en compte que hi entren en lots de 14 anys, per exemple.
Serà de 2012 cap endavant?
Després s'alfa, a partir de 2013. Anem a seguir amb vosaltres. Intentau fer aquesta visió global, com comentàvem. També se diu que sou més conscients de la vostra salut mental i del vostre benestar emocional. Que parleu de sentiments, d'emocions, és a dir, que poseu paraules a coses que abans no se verbalitzaven tant, i que doneu també la importància a l'autocura, a cuidar-se a un mateix. Estau d'acord?
Sí. És algo que s'està... És algo de lo que abans no se xerrava, no es tenen obligat, i ara s'està visibilitzant molt més el tema de la salut mental i tal, que encara hi ha feina que fer, no? Però sí que jo crec que cada vegada més gent està totalment normalitzat anant al psicòleg i que si gent està molt malament, i cada vegada se té menys por demanar ajuda. Encara hi ha gent que potser li fa cosa, s'ha de feina, però...
Clar, parlam, o estan dient que sou més conscients de la salut mental, però també se diu que sou una generació més fràgil, amb menys tolerància a la frustració, que quan teniu una dificultat vos desmotiveu fàcilment o tirau la tovallola abans que generacions anteriors. Hi estàu d'acord o no?
Pentura no tolerant certes coses que abans estaven normalitzades, i per això la gent que mos critica diu aquestes coses.
Claro, i igual opinions. Jo crec que també s'atén com que ha de ser la generació perfecta.
Per què penseu que heu de ser la generació perfecta?
Perquè ho tenim tot.
Claro, com que és tot més fàcil, més còmode, i també te dic que jo crec que tirar la tovallola també és un pas de l'aprenentatge.
Sí, estic d'acord.
Sí, se mos sol pressionar més perquè tenim accés a moltíssimes coses i moltíssimes facilitats que potser abans no hi eren, però no significa que ho tinguem tot mastegat. O sigui, probablement altra gent amb aquestes mateixes facilitats, que també hi ha diferents problemes, s'ha de dir, hi ha problemes nous, al igual que facilitats noves, potser altra gent també tindria dificultats i també tiraria la tovallola.
Alguna opinió diferent?
Venim d'una generació abans de nosaltres de si vols, pots. I a nosaltres ens ha arribat que no, que si...
Els missatges positius són més freqüents ara, si vols, pots, que abans, eh?
Per això, però que ara és com que... Vinga, sí, ànims, perquè els que venien abans que nosaltres no varen poder aconseguir tot el que en teoria com que se'ls havia promès, i ara és com... Vinga, tu sí.
Te refereixes que vos envies a la generació anterior aquest missatge de si vols, pots.
Hi havia una cultura de l'esfuerzo.
Abans hi havia més cultura de l'esforç. Sí. Alguna opinió diferent o tots esteu d'acord amb el que diuen? Voleu afegir alguna cosa nova? Vinga, seguim. Heu crescut en les noves tecnologies des de petits, amb internet, i s'espera que tingueu molta facilitat per adaptar-vos a la tecnologia, en els canvis digitals. Vosaltres penseu que sempre és així, o que els adults a vegades sobrevaloren les habilitats digitals dels joves? Això típic que un nen fa una mica scroll i, ai, mira, ja que veu el mòbil.
Hombre, a ver, comparado con adultos, yo creo que sí que vamos a ser cada vez más... O sea, nos adaptamos más fáciles que adultos porque ellos no han estado en esto. Pero yo creo que esto va a ser verdad con cualquier generación siguiente. O sea, yo creo que los alfa, que son los siguientes, se adaptarán mejor a las IAs y lo que sea que venga siguiente. Y yo creo que esto va a seguir pasando.
Con que aprenen un idioma desde petit, sí, ¿no? Que té més facilitat que no una persona que li aprèn d'adult, ¿no? Molt bé. També hi ha la idea, precisament moltes vegades vinculat a les noves tecnologies, que sou una generació que té poca paciència, que espera resultats més immediats, sense esforç ni espera. Vosaltres penseu que això és cert o que és un tòpic, Sergi?
No, totalment. A la fi, el nostre context social s'adona una immediatesa, crec que se diu, que ho volem tenir tot i tot el més ràpid possible. Llavors, el moment que se mos altera això, pues sí que em pare que... Jo estic d'acord que això, tenim poca tolerància o poca paciència, i crec que també s'ha de treballar el fet de que no tot serà com tu vols o lo ràpid que tu vulguis. Lo millor hi ha vegades que s'ha d'esperar i és necessari esperar.
També crec que el nostre context fa molt en això. Clar. Si jo estic avasada que jo fico una tassa de llet en el microones i en un minut està i de sobte no està, és com un moment.
Ha passat.
Perquè fa 10 anys que això està funcionant així i ara no està funcionant així.
Totalment.
Sí, llavors... Sí. o sigui, sí, vivim un món on tot és immediat, però és que no només nosaltres, és que tothom. O sigui, aquest exemple de la tassa, ho fico com a mare, que té 60 anys i se quedarà com... Per què?
Com, sap?
Com emprar un cercador o emprar una IA, que és molt més ràpida, per exemple, sí. No? Cada vegada volem la informació més ràpid. Digues, Lluís.
No, que ja ara estic pensant també com t'havien encalentit la llet abans, en plan...
De soc.
Per coses com aquestes me mires vídeos de YouTube a por dos de velocitat. No crec que sigui bo.
Vinga, anem a seguir amb més idees associades a la vostra generació. Ja han dit que n'hi ha algunes més negatives, altres més positives, i entre les positives hi ha que la vos atribueix una forta consciència social i ambiental, que vos importa el que passa en el món, la igualtat, la diversitat, el canvi climàtic. Vos hi sentiu identificats amb això? No només vosaltres, sinó en general, penseu que els joves d'avui en dia són més conscients que els d'altres generacions, Marta?
Som més conscients perquè això, tenim més accés a tota la informació, a tot el que passa arreu del món i, per tant, podem aplicar un poc aquest canvi. Sí que és vera que també crec que som una generació un poc cansada.
Que no fa molt de moviment, vols dir?
Sé que s'intenta, però com que no hi ha un canvi immediat, supos que també és un pot ser pèrdua de paciència de que aquestes lluites se fan i les feim i mos importen, però com que no hi ha resultats, mos cansa.
No que t'hi trobes, vamos.
Tu què trobes, Alejandra?
Una
generació
que
més conscient.
Estem més conscienciats per aquestes coses, però també perquè tenim menys problemes en el sentit de... Bueno, no estem en una guerra, per exemple, o no estem amb un...
Menys responsabilitats, potser.
No, o sigui... Són com... O sigui, els problemes més bàsics de supervivència, de tenir per menjar, de tot això, els tenim solucionats i ens podem centrar en aspectes més socials i per això tenim aquesta oportunitat.
Ara sí que vos he de dir altra part, ja sabeu que hi ha les dues. També se diu que aquest activisme que comentam a vegades és més de xarxes socials que real. Sí. És a dir, que hi ha molta acció que se fa per postureig o per quedar bé. Què hi trobeu?
Sí.
Sí?
Sí. No.
La Margarita ve a defensar la generació Z.
Sí, és que crec que fan coses superbones i que val. Hi ha molta gent que acaba anant a una manifestació o una concentració o el que sigui per fer-se la foto. Bueno, però allà són allà, que en el final suma. I Plaça Major se va omplir per abril, se va acabar omplint. Que hi havia molta més gent que no només era jove, sí, però que la gent se mobilitza. Ara, continuem de trobar els temes que mos toquin i no són els mateixos temes aquí a Mallorca que els que pugui haver a Madrid, que els que pugui haver a Zimbabue, però en el final la gent s'acaba mobilitzant per el que li interessa.
A mi, és que heu dit que sí que trobeu que hi ha molt de postureig, que voleu argumentar?
Bueno, sí que és vera que crec que totes les generacions sempre hi ha hagut moviments socials i sempre està el típic aprofitat o que vol quedar bé, però és que jo crec que això ha passat a totes les mobilitzacions.
Sí, sí, lo típico de que subes una publicación, no te importa nada el tema, pero para quedar bien.
I també lo que ha dit la Valentina, que, vale, sempre ha hagut aprofitats, però ara se veuen més perquè tenim xarxes socials i és molt fàcil fer dos clics i repostejar algo. Però que tant hi ha gent que, com diu una Margarita, se mobilitza, com gent que simplement va postureu. Però que se veu més perquè hi ha més comunicació.
Ara, datos. Des del Consell de la Joventut ara mateix és l'any que més entitats juvenils hi ha, o sigui que en el final els joves sí que s'estan organitzant i sí que s'estan mobilitzant, hi ha moltíssimes coses, hi ha gent que vol fer ball de vot, hi ha gent que vol defensar la llengua, hi ha gent de partits polítics de tots els àmbits, hi ha castells, vull dir, hi ha moltíssimes coses i això no havia passat abans, així que...
També supos que depèn molt en quins àmbits vos mos moveu, no? La Margarita sempre s'ha mogut a l'àmbit d'activisme juvenil i té l'oportunitat de veure moltes coses que potser no arriben a altra part de la població o no arriben a altre jovent, no? Això també ho hem de tenir en compte. Vinga, anem a seguir amb més cosetes. També se comenta que sou més capaços de posar límits personals que generacions anteriors. Que sabeu dir fins aquí. No? Tant a nivell relacions com a nivell laboral. Hi esteu d'acord? Penseu que aquest canvi és així i que és positiu?
Totalment.
Sí.
Bueno, sí.
O sigui, los límits, hi ha gent que sí, hi ha gent que no, és com tota sa vida. Però sí que és vera que no hi ha aquella cultura que hi havia, per exemple, abans de No, tal, tu has d'estudiar, fer una feina, respectar en els jefes, te diguin el que te diguin, se gent traga menys i a lo millor si no està content d'un puesto se va o no accepta segons quines condicions i és hi ha més, hi ha aquella capacitat de dir, ei, no, som millor que això, no ho aguantaré segons què.
Jo penso que bueno, estic totalment d'acord que en tots els àmbits posar més límits personals, però a la mateixa vegada hem perdut un poc la paciència amb les persones, pens. Ningú és perfecte i no te pots esperar, per exemple, una relació com has dit abans, que des del principi tot vagi superbé, no hi hagi cap problema i tal, i que en el primer problema, pues, fora, saps? S'ha de tenir un poc de paciència i...
Estau d'acord amb això que diu una Alejandra, que a vegades falta disposició, potser, a fer esforços o a assumir responsabilitats, no? Que a vegades no s'està molt disposat a renunciar a la comoditat o sacrificar-se per als altres.
Sí, igual que fer autocrítica, segur que a molta gent li costa.
Digues, això també va un pot donat de que esperant nosaltres tenir... Tenim unes expectatives molt altes, no? Lo millor de lo que se mos enfrontarà davant. Llavors, és quan no és com nosaltres volem, les expectatives que no compleixen lo que nosaltres pensàvem, pues, lo que s'ha dit, que se cerca escapar. I trobo que hem de ser més conscients de la realitat i això, a veure que xerraven que s'ha perdut pot ser paciència, però en aquest cas recuperar-lo un poc per tal de... No només per salut mental, sinó per benestar emocional de nosaltres i de totes les persones.
Vaig ajuntar-vos una visió positiva i una negativa i vosaltres me donau la vostra opinió. D'una banda se diu que sou una generació més crítica, que qüestioneu el sistema, no? El que han fet els adults, no? Les generacions anteriors sou bastant, els hi donau canya una miqueta, no? Teniu una mirada més exigent. Brrr. Però també se diu que sou més individualistes, que vos centrau més en vosaltres mateixos i que a vegades falta un poc empatia envers altres generacions, que vos costa posar-vos en sa seva pell. Vinga, Sara, tu que m'has posat cara de no saber què dir, què diries?
Jo crec que som superempàticos.
Dilo, tata.
És que jo crec que de vegades també per la generació anterior hi ha també un poc de molt victimisme, com que, ai, no, jo soc d'aquesta generació, no entenc això. I no sé, pots llegir, m'ho pots demanar i jo t'ho explicaré també.
També hem de tenir en compte que estem xerrant d'una generació que hi ha gent dins d'aquesta generació que encara no és major d'edat, que està entrant a l'adolescència, i aquí les persones que estudien educació podran dir millor, però crec que l'empatia se segueix desenvolupant al llarg de la vida.
Sí.
És a dir... vale, ja,
sí.
Ja és que no és exacte, però vull dir que a lo millor...
Que la intel·ligència emocional s'aprèn.
Exacte, que a lo millor li estem exigint o estem valorant una persona que no ha acabat de créixer o encara s'està formant, que tingui una empatia.
A mi m'engadi, que no ha xerrat gaire.
Sí, no sé, o sea, yo creo que sí que somos más críticos y yo... Pero y... Creo que eso tiene su lado positivo y su lado negativo. Algunos lo pueden ver como que nos falta empatía por otras generaciones y lo que han hecho, pero yo creo que no es como... No es algo que nos falte, sino es una contraparte de ser más críticos del sistema y de lo que tenemos ahora mismo y de lo que podríamos tener. Claro, no sé si eso se puede ver como algo positivo o negativo. ¿Sabes lo que digo?
La Marta fa que no em bescafa una estona. L'ha indignat, això.
És que a mi, que se n'anamos dient que la nostra generació no tenim empatia, quan jo, per exemple, l'exemple més clar que veig a nivell sanitat, jo veig algun sanitari de segons quines edats que no tenen cap tipus d'empatia cap al pacient i molts veig a la nostra generació amb els que han estudiat en jo, els que venen ara, els que s'han graduat abans que jo. I som un altre, és que és un altre concepte completament de sanitat i d'escoltar a l'altra persona i de posar-se a la seva pell. És que és un concepte completament nou que estem adoptant nosaltres, crec. O sigui, que me diguin que no tenim empatia, me saca de mis casillas, en sèrio.
Sí, i educació també. Fa pocs, bueno, fa un parell de mesos, se va filtrar un vídeo bastant terrible del tracte que hi havia a escoletes i coses així, i qui ho va denunciar va ser gent jove i qui ho estava fent malament era la gent adulta. O sigui, en el final, què? Amb aquest comentari.
Vos estàu defensant molt bé en ses ungles.
Sí, estem donant canya.
Vinga, idò, ara jo per acabar, com també se diu que sou una generació que s'expressa en naturalitat i que dona importància al que se sent, jo vos demano que feu una mica una visió general. D'una banda, ses coses positives, però també una mica d'autocrítica d'aquesta generació. Què penseu sobre la vostra generació, cap on aneu, què vos agrada de la vostra generació i què penseu que se podria millorar. Vinga, començant per en Gavi.
Pues yo creo que somos una generación con muchas ganas de mejorar. Y yo creo que eso es como lo que más nos define como generación, que intentamos mejorar, aunque eso nos lleve a criticarnos más o a hablar más.
¿Millorar en quin sentit?
Yo creo en todos, tot. Sí, en todos los ámbitos.
Totalment, cercant sempre un aprenentatge, una millora, lo que hi ha vegades que fem més autocrítica, hi ha vegades que aquell aprenentatge, aquella millora mos... no mos corrompen, però mos modifica la nostra manera de ser. Llavors, pues, hem de tenir clars límits. És vera que se pot sempre voler millorar, sempre voler tenir un aprenentatge, voler ser la teva millor versió, per així dir-ho, però s'ha de tenir clars límits i també les dificultats que ve donat del context social que tenim, i hem de posar un pot també els peus en terra i dir...
ser realistes,
això se pot fer,
també.
Això no se pot fer.
Jo crec, mirant un poc per l'aspecte negatiu, que... no tenim, o sigui, no acceptam a lo millor tant de consells de les generacions anteriors perquè realment pensam que ho varen fer malament, que no és real, perquè s'ha d'entendre el seu context també. Entonces, pues intentar també adoptar una mica aquests consells i no rebutjar-los directament.
Interessant.
Jo penso que l'aspecte positiu d'aquesta generació és les ganes que hi ha per... bueno, no només per aprendre, per explorar, per viatjar, per conèixer les coses. I l'aspecte negatiu, estic totalment d'acord amb la Marta, que és que hauríem de tenir un poc més de paciència i ser un poc més objectius amb les generacions anteriors, que a vegades hi ha un poc de concepte de superioritat. Perquè entenem millor les tecnologies o les coses.
No vos enterau, no? En els anteriors, no? Boomers, eh? Vinga, Lluís.
A veure, jo, bueno, el factor positiu, pues, més o menys tot el que s'ha dit, tenim crítics, tenim un accés a informació brutal per ser conscient de lo que hi ha en el món, i això moltes vegades fomenta aquell espírit i la capacitat de comunicar-se amb gent de per tot fa que se puguin, per exemple, moure-me, començar més ràpid, segons quins moviments, segons quins canvis i tal, i realment hi ha gent amb ganes de canviar, hi ha altres que li donen igual, i jo crec...
com a totes les bandes,
sí,
no?
Sí, no, la vida no són blancs i negres, són grises.
D'acord.
I aspectes positius, en relació un poc sobretot el que s'ha dit ara, no, a vegades m'ho pensem que sabem tot i més que ningú, i no és bueno, o sigui, hem de tenir aquella capacitat d'autocrítica, de reflexionar sobre altres punts de vista, bé, simpatia aquesta que s'ha mencionat, i sobretot que això és el que ha passat i ha passat entre les generacions, no polaritzar-se, ser capaç de mirar altres perspectives, no quedar-se enganxat defensant una sola cosa i atacar tot el que no sigui el teu, fer un pensament, saps?
Molt, molt interessant. Vinga, Sara.
Yo es que pienso que no puedes generalizar a todas las personas.
Claro,
porque
difícil.
Es que cada persona es un mundo, entonces yo a lo mejor digo una cosa y esa persona, una persona de la misma generación, no es así, que no sabría qué decirte.
També és difícil, tens raó.
A mi m'agrada molt que ara te puguis expressar com a jove i que saps que hi ha una altra gent jove que t'escoltarà, però sí que no m'agrada que jo trob, i també m'inclòs, que falta com un poc escoltar les generacions anteriors i també explicar i tenir paciència més amb els nous termins o noves coses que vagin sortint i explicar-lo sempre amb una visió per millorar, no com per competència.
D'acord, no competir tant en l'altra generació, vols dir, no? Si no tendir ponts una miqueta. Eduard? No,
jo crec que hem de millorar en dos aspectes, que és, per una banda, tenim molta informació sobre la salut mental i aprenem moltes coses que no sabien sobre aquesta, però hi ha molt de pits que camuflant coses que no són, a lo millor, ansietat o que no són una depressió, com si ho fossin. I trobo que és important diferenciar-ho. I per això és important que hi hagi especialistes i que hi hagi gent que t'acompanyi. I d'altra banda, el fet de pensar que tot pot ser una opinió. O sigui, tu pots opinar, però hi ha una diferència entre llibertat i llibertinatge. O sigui, no és el mateix fer mal a l'altra persona, entrar dins la seva llibertat personal, camuflar-la com si fos la teva opinió, quan realment pot dir les coses de millor manera i debatre entre l'altra gent.
Molt bé. Margarita, acabam amb tu. Vinga, que has tingut una estona aquí per reflexionar. Sí. Vinga, part positiva, part constructiva.
M'ha agradat totes les reflexions. RT o tot.
Molt bé.
Estic un poc confós en com expressar el que estic pensant. Crec que som una generació molt preparada, molt qualificada, de fet sobrequalificada per les feines que estem fent, que tenim bastant de problemes que ens venen d'abans, perdó, el tema de, bueno, de l'emancipació i de tot, que costa molt, i crec que en general, com a les coses grans, mos va bé organitzar-nos, mos va bé fer festes, tot això ho sabem, i crec que el més petitó és el fet d'estar amb un mateix, el fet de cuidar les relacions de tu a tu, no a nivell de grup de classe, per exemple, mos costa més. El fet d'escoltar qualcú, de saber mantenir una conversa, totes aquestes coses crec que mos manquen un poc. Saber escoltar qualcú fora mirar el mòbil constantment, o un tic, és que mires, ah, no sé, i sense la pantalla. No? Com aquesta petita desconnexió crec que no la tenim. Però a nivell general, de generació, crec que estem superpreparats per afrontar moltíssimes coses. No sé si tot el que se mos ve damunt ho podem afrontar, també és veritat.
Molt bé, molt, molt interessant. Moltes gràcies a tots perquè heu donat la vostra visió de la vostra generació i esperem que d'aquí uns anys, quan ja formeu part d'una altra generació, no, quan tots sereu la mateixa, però n'hi haurà altres, no? Tornarem a fer una comparativa. Vos pareix bé?
Super,
sí. Sí? Vinga.
IB3 Ràdio és Dial.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I després d'aquesta tertúlia juvenil tan intensa, arribem ja en el final de la primera hora de programa. I ho fem amb un recull de propostes o iniciatives vinculades en criança, educació i avui també participació. Començarem parlant de la celebració de la segona jornada Alimentant el Futur. Ens ho explica Isabel Escartín, membre de FAPA, que forma part de la xarxa Alimentant el Futur.
Voleu saber com fer que els menjadors escolars siguin un espai educatiu sostenible i saludable? La xarxa Alimentant el Futur hem organitzat la segona jornada Transformant l'alimentació des de l'escola dissabte 13 de desembre de 9 a 1 i mitja al Centre Cultural Sa Quintana de Sineu. Si voleu conèixer com la comissió de menjador pot millorar el servei, com adaptar els menús escolars al producte local, quina importància té la convivència dins els menjadors, què passa a les cafeteries dels instituts i moltes coses més al voltant dels menjadors escolars, veniu a la jornada per construir juntes propostes de futur per uns menjadors escolars que nodreixin, eduquin i cuidin. Podeu fer les vostres inscripcions a alimentantdelfutur.org. Vos hi esperam.
Continuem amb un esdeveniment molt important que se celebrarà aquest mes, el Dia Internacional de la Infància. Per aquest motiu, a Palma es durà a terme la Setmana de la Infància i l'Adolescència amb diferents activitats, com ha explicat la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palma, Lourdes Roca.
Durant aquests dies, diferents espais i barriades de Palma acolliran més de 70 activitats variades pensades especialment per infants, famílies i joves. Tallers, rutes històriques, espectacles, exposicions, jocs, concerts, sessions de cinema, propostes esportives i activitats d'orientació laboral. També hi haurà espais dedicats a la salut mental, l'educació ambiental i la promoció d'un oci saludable.
I en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Infància també es durà a terme una nova edició del Parlament Infantil, on hi assistiran grups de participació infantil de diferents municipis. Aquest mes coneixerem quin ha estat la seva feina i quins temes abordaran enguany. Començarem escoltant com ens explica Na Maria, del Consell d'Infants d'Inca.
La temàtica que estan treballant és com influeixen les pantalles a la salut mental dels més petits. El tema ens preocupa perquè els dins de l'infantil, primari i fins i tot de primer i segon d'ESO fan un ús excessiu i un mal ús de les pantalles. Creiem que això pot causar molts i molts de problemes. Per exemple, ciberassetjament, penjar informació falsa sobre ells o sobre altres temes, penjar fotos inadequades sobre ells o sobre altres temes i fins i tot amistats falses que poden fer molt de mal. Pensam que de tant emprear pantalles ja no sabem pensar per nosaltres mateixos. A l'hora d'anar a l'escola a estar amb els amics, no xerram, no sabem comunicar-nos. Finalment, ens preocupa el que poden provocar les pantalles. Quan ens referim a pantalles, ens referim a televisió, mòbil, tableta, ordinador, etc. Gràcies.
Moltes gràcies a tu, Maria, i ara escoltant també a infants del Consell de Felanitx, na Sara, na Laia i en Joel.
Tots els membres que formen part d'aquest consell ens han reunit i han fet activitats sobre l'entorn digital. Concretament, hem fet feina en grup per decidir quines normes i quins drets tenim tots els nins i nines a l'entorn digital. El que jo crec que és més emocionant ha estat la nostra participació en la sessió plenària de l'Ajuntament de Felanitx, on hem pogut expressar les nostres conclusions davant de la batllessa i els regidors.
Hi ha un parell de coses que ens preocupen, com la violència a les xarxes, discriminació, discursos d'odi a les xarxes socials, perversitat i desinformació, notícies falses. I això és el que pensem i esperem que algun dia canvi.
A mi me preocupa aquest tema, perquè hi ha gent que sofreix per culpa d'això. Jo crec que anar en el Parlament Infantil ha de ser una experiència única i una oportunitat per aprendre coses noves.
Moltes gràcies a tots tres, n'estarem ben pendents. I bé, com heu pogut escoltar, hi ha moltes iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres, però, ara hem de fer una petita pausa per donar pas als nostres companys d'informatius i després continuarem en la segona hora de No venim amb manual, en continguts divertits per aprendre jugant i dedicades a participació d'infants i adolescents.